Aaron Foster.
La Champions Way. Amb Marc Crosas.
Ha tornat la Champions, ha tornat el Barça en competició europea i recuperem un dels nostres incunables, la nostra connexió transatlàntica amb Mèxic. Marc Crosas, bona tarda, com le va?
Bona tarda, molt bé, manitos, molt bé.
Ui, to baix en el Marc Crosas, no sé si tindrà a veure amb el que li estàs veient al Barça.
Un Barça en decadència, però amb supervivència, no? Crec que hem criticat molt a les vaques sagrades, però bueno, el Barça si té aquest esperit de supervivència és pel que hi ha al vestidor i, a més, sobretot superant els mals moments institucionals, mals moments per dir-ho d'alguna manera, perquè és bastant vergonyós tot el que s'està visquent al voltant del club.
Déu-n'hi-do, el Marc Crosas, que no està gens satisfet amb el present blaugrana. Passem a analitzar en la forma habitual el partit d'ahir al San Paolo de Nàpols.
La imatge.
La imatge no té tant a veure amb el partit d'ahir, sinó com encararà la tornada d'uns vuitens de final de la Champions al Barça, amb 12 fitxes. En aquests moments, 12 fitxes professionals al primer equip, a l'espera de si Jordi Alba, Sergi Roberto, és l'esperança de Setién, que es puguin recuperar, però parla... sobretot no tan analitzant el joc del Barça d'ahir, que crec que molt de control en poca profunditat ha sigut una constant segurament en els últims anys, però que no tingui l'entrenador del Barça d'un equip que està necessitat primer de guanyar la Champions, però també sempre el posem com un dels màxims favorits només per Leo Messi, no? Que encari una tornada d'uns vuitens de final de Champions amb només 12 jugadors del primer equip és bastant lamentable.
Tu que has viscut en molts vestidors, Marc, quan hi ha un grup reduït de jugadors, també es produeix l'efecte de la unió per treure això endavant. El que passa és que entre poc i massa, no? Perquè una cosa és que la plantilla sigui curta i una altra cosa és això que comentes, 12 fitxes.
Sí, no ho pots dir millor, i segurament ha passat altres vegades. Jo recordo la temporada de Rijkaard on 4 o 5 jugadors es van trencar el creuat al mateix temps, pràcticament. Era Mota, era Edmílson, em sembla que Rafa Márquez també, i Henrik Larsson. Sí. Però acabaves sempre mirant a jugadors del B amb bastanta participació, veies una banqueta molt més reconeguda, no? Sobretot, i sobretot perquè s'havia confiat molt més amb els jugadors del bé durant temps i no ara per necessitat, però si després de tants anys sense creure en el Barça bé, ara hi hem de creure per necessitat, bueno, encara que sigui per apagar focs, també és positiu per als que som romàntics i volem veure molts jugadors de casa al primer equip.
Marc, abans deies que estem acostumats que el Barça sigui un aspirant clar a la Champions. A tu et sembla que aquest any ho és?
Bueno, jo crec que Messi ho va dir clar la setmana passada, no? I a més de ser un dard envenenat cap a la directiva, i crec que va ser molt clar en el seu anàlisi. Si el Barça, molt més sòlid i amb més equilibri segurament, no amb el futbol que nosaltres volem i amb resultats tan favorables com va portar temporades passades a qualsevol eliminatòria, parlant de les semifinals de la temporada passada, no va poder fer un pas important. Jo avui no veig un Barça fiable per poder-lo fer. Però amb Leo Messi es pot esperar qualsevol cosa. Potser ens està dient això i realment ell veu que sí, no? Jo crec que a dia d'avui no. I després de veure el Bayern ahir, després de veure la temporada o els dos anys que porta el Liverpool esperant el que passi avui entre Madrid i Manchester City, la Juventus, jo no veig el Barça per poder competir amb aquests nivells pel fons armari també, perquè no hi ha gaires opcions ara per aquí que se tien de poder moure, no? Una mica, i era o 4-3-3 amb Ansu Fati o 4-4-2 amb Arturo Vidal amb modificacions, no? Després les formacions canvien, no? Però opcions no en té gaires més.
És cert que no hi ha massa on triar, però avui estem preguntant als nostres oients si els hi ha canviat l'opinió respecte a Setién després del partit d'ahir, l'11 que fa, el plantejament que fa, els canvis que fa. A tu t'ha canviat l'opinió?
Sí. No, a veure, no m'ha canviat l'opinió, no em deixaré anar per un partit, no em deixaré anar per un plantejament, però però tots coneixíem a Quique Setién com algú valent, com algú que prioritza les seves idees per sobre de qualsevol rival. Tots van veure el Betis venir al Camp Nou i sí, no es pot comparar, no? El nivell de pressió d'un i altre, però venir al Camp Nou amb una actitud de venir-te a superar, venir a ser protagonista. Jo esperava la mateixa actitud del Barça ahir, sobretot coneixent el plantejament de Gattuso amb el Nàpols. O sigui, no s'ha de ser un gran entès del futbol per veure com el Nàpols va guanyar contra l'Inter, contra la Juve, com ha guanyat aquests partits, arreplegant-se amb els 4-3-3 i sortint al contratoc, però sobretot minoritzant les probabilitats del rival de trobar espais, de tenir una possessió on acabi fent mal per zones interiors, regalant molt les bandes, i ahir planteges un partit sense cap tipus de desequilibri, sense cap tipus de moviment a l'espai. A mi em va cridar molt l'atenció avui.
D'aquest present, com a mínim un bríbol del Barça, busquem-hi la nota positiva del partit d'ahir.
El crac.
És que crec que hi ha dues opcions últimament només, i és o Leo Messi o Marc-André Ter Stegen, i quan és Leo Messi és perquè el Barça guanya, que normalment és a casa, a la Champions, i acaba marcant la diferència, i quan és Marc-André Ter Stegen és a qualsevol eliminatòria del Barça de visitant, perquè si tenim tants dubtes i hem patit tant els últims anys per guanyar la Champions, o almenys per passar eliminatòries, què seria sense Marc-André Ter Stegen? Crec que les últimes 5 temporades de Champions, el Barça jugant com a visitant en eliminatòries només ha guanyat 2 partits, 3 empats i 5 derrotes. Ha rebut 16 gols i n'ha marcat només 5. Sense Ter Stegen no sé què passaria.
Ahir em va passar una mica com a tu, hem de triar el millor del partit de la TDT. Em vaig sentir incapaç de triar un jugador de camp. És a dir, vaig anar a Ter Stegen per eliminació, al marge d'un parell de bones aturades que certament van salvar l'equip, però tampoc és que fos una exhibició de l'alemany.
No, perquè el Nàpols tampoc et va atacar com et va tocar el Borussia Dortmund al primer partit de la fase de grups. No va ser tan exigit tampoc Ter Stegen, però sobretot jo crec que n'hi ha una, que és l'aturada a Callejón, que aquell 1-1 sí, bueno, sí. Hauria canviat molt les coses, sobretot de cara a la tornada, sense Busquets, sense un altre que ara comentarem també.
L'altra cara de la moneda.
El bluff.
Si parlem de situacions en les que hi ha necessitat de jugadors, que hi ha poques fitxes al primer equip, poques fitxes amb experiència en partits d'aquest nivell, arriba Arturo Vidal al minut 88 i perd el cap, no? El bluff és Arturo Vidal, tot i que futbolísticament, pel meu gust, crec que acabarà aquesta sanció, aquesta expulsió, arreglant l'equip de cara a la tornada contra el Nàpols. Aquí ja no hi ha opció de 4-4-2, aquí no hi ha opció de buscar un equip una mica més sòlid, hi ha l'única opció de buscar jugar amb extrems, de buscar Ansu Fati per l'esquerra, Leo Messi des de la dreta i Antoine Griezmann jugant com a davanter centre, i després dos interiors i un 4 com estem acostumats, sobretot veient el Barça de Quique Setién jugant a casa.
Respecte a Arturo Vidal, més enllà que tots podem coincidir que, òbviament, allò que fa al minut 88 no ho pot fer i que la posició on el situa el seu entrenador és molt estranya perquè ell pugui rendir, sí que és cert que durant molts moments del partit fa la sensació que és l'únic que hi va, o com a mínim l'únic que s'hi està jugant alguna cosa. Aquesta energia que ell transmet, tu dedueixo que no n'ets gaire fan.
Sí, sóc molt fan. Jo sóc un gran admirador d'Arturo Vidal des del Bayer Leverkusen, des de la Juventus, des del Bayern, inclús ara el Barça, no? Crec que ha portat molt, sobretot entrant com a revulsiu a les segones parts, perquè és un jugador que et dona aquest extra. El problema és quan es nota això, perquè si el cas de destacar d'un equip com el Barça és que n'hi ha un que no dona una pilota per perduda, que s'hi tira de cap si fa falta i acaba expulsant-se per aquesta entrega extrema, a vegades és el preocupant. Tornem a Anfield, si voleu. El millor jugador de la primera part del Barça a Anfield és Arturo Vidal. I és el més preocupant de tot el que està passant futbolísticament amb el Barça. Jo no tinc res en contra d'Arturo Vidal, però sí sento o penso que haurien d'aparèixer i de ser molt més importants altres futbolistes, sobretot amb el que demanem o el que esperem o el que busquem d'aquest Barça.
Efectivament, que Arturo Vidal sigui l'encarregat d'emmascarar les mancances d'aquest Barça no ens indica coses bones pel futur. En tot cas, Marc, confiança en que l'equip passarà l'eliminatòria a la tornada.
Sí, confiança. A veure, si no es guanya el Nàpols a casa, tot i que només hi hagi 12, 13 o 14 jugadors del primer equip, bueno, després si hi ha la resposta és clara que no estem per guanyar la Champions i no estem per fer absolutament res. Confiança que es passa aquesta eliminatòria, confiança que Quique Setién aprengui del plantejament d'ahir i sobretot el diumenge al Bernabéu veiem un Barça molt més reconeixible. Jo prefereixo una derrota amb una imatge clara i amb una intenció, com va passar a Bilbao. Crec que de les millors imatges que he vist últimament del Barça és el Barça precisament de Bilbao, tot i la falta de concentració que acaba eliminant a l'equip als últims minuts, però jo espero això, jo prefereixo això que no veure un partit insípid, un partit sense cap tipus de profunditat i on et sents tranquil i feliç perquè el Barça ha empatat 1-1 a Nàpols.
Marc, jo sé que a tu t'agrada centrar-te sobretot en la pilota, però no m'ha passat desapercebuda la teva frase sobre el que és vergonyós tot el que s'està vivint al club. I volia saber exactament doncs això, què et semblava tot el que s'està vivint.
Bueno, la manca de lideratge en quant a la personalitat de directius o la falta de personalitat de directius, sobretot sortint des de la figura del president, del director esportiu, que assegura que mai va enviar una oferta a Xavi Hernández quan, bueno, tots els que som més o menys propers a Xavi Hernández sabem que sí. Moltes declaracions sense aquesta falta o amb aquesta falta de personalitat i sense aquest lideratge ho han acabat encaminant, i jo no dubto de pocs periodistes, dubto, i més a més si és algú com els companys de la SER que treuen tot aquest tipus d'informació. Si he de creure algú, creuré la SER i no creuré les declaracions d'un president que no em transmet absolutament res, tot i que també estic d'acord com amb Gerard Piqué que segurament, o potser el president no té res a veure amb tot el que ha passat, no? Però jo crec que, i tornant i centrant-me, la manca de lideratge ha acabat emportant-nos en aquest moment. Crisis futbolístiques, se n'han viscut moltes, crisis institucionals també, però crisis de moral, com estem vivint en aquests moments, crec que és algo imperdonable, i nosaltres tenim una frase amb la que ens omplim la boca sempre, més enllà de la Masia, que això ja ho hem perdut, i també acabem una mica sempre fardant pel món de dir la Masia, la Masia, la Masia, i al final no l'acabem utilitzant, però hi ha una frase molt coneguda que és més que un club. Bueno, en aquesta frase ja crec que falten algunes vocals ja, gràcies a la feina d'alguns últimament.
Doncs tenim content el Marc Crosas a l'altra banda de l'Atlàntic. Marc, quedem per d'aquí 3 setmanetes, després de la tornada d'aquest Barça-Nàpols, esperem que per analitzar la classificació del Barça pels quarts de final.
I amb un Barça amb bastants més punts d'avantatge sobre el Madrid. Aquesta és l'esperança.
Segur que sí. Marc, una abraçada, que le vaya bonito.
Una abraçada.